Ràdio a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts, benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, mos farem ressò d'una notícia impactant que l'altre dia va comunicar el bisbe de Mallorca quan va presentar la memòria de la feina que ha fet a Càritas durant aquests darrers anys. Hi ha més de 800 persones a Mallorca que viuen en el carrer. Persones de tota casta de provinents i de tota casta social, joves, majors, homes, dones, 800 persones que viuen en el carrer. L'accés a l'habitatge s'ha convertit també en una xacra que afecta, com sempre, com tot, ara més dèbils. Ara tot d'una cortarem en Càritas. Després pegarem un vot fins a la Mancomunitat d'Esplà per parlar de dues iniciatives que tenen en marxa. Formació específica per la necessitat laboral de la comarca, és a dir, fer classes de tot allò que ha de menester mà d'obra, i també una campanya contra el masclisme. No hi ha espai pel masclisme. Tot això des de la Mancomunitat d'Esplà, el centre de Mallorca. Després pegarem a Solla, perquè la cooperativa Sollerica ha posat en marxa una tafona ecològica. I què és això? I els demanarem a en Miquel Gual, perquè ara volen saber com serà Soli d'aquesta anyada, perquè hi ha hagut moltes estires i ronces en les plegudes, els arbres han hagut d'agafar l'aigua del fruit, hi haurà poca oliva, molta que ha caiguda, a menys que m'ho diu en Miquel. I acabarem parlant en el Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Natural, perquè tenim una altra espècie invasora. La vespa oriental, no asiàtica, no la velutina, no, no. La vespa oriental, n'han trobat un niu a Esporles i ja hi tornem a ser una altra vegada, amb animals que arriben de fora, normalment d'implantes, tot s'ha de dir. Per això s'ha de curar moltíssim, moltíssim la vigilància. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Across the Universe, una verdadera meravella de Beatles que mos serveix per començar avui. Mireu, a Mallorca hi ha més de 800 persones que viuen en el carrer. Són ateses per diverses entitats socials, com Sojourn, la Fundació de la Sapiència o Càritas. Compten situacions mai vistes els responsables i voluntaris d'aquestes entitats. Per exemple, hi ha presos que no saben on anar en sortir de la presó. Alguns d'ells fins i tot tenen por de sortir de la presó perquè no saben què serà d'ells. En parlàvem amb Teresa Riera, tècnica del programa d'habitatge de Càritas Mallorca. Teresa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
800 persones en el carrer, però Per què? Perquè no hi ha albergs, perquè estan plens o per voluntat pròpia. Perquè jo, per exemple, tinc un veïnat que no hi vol anar. Nosaltres, el veïnat nostre, viu en el carrer, el considerem un veïnat, però no vol anar a un alberg. Aquestes 800 persones és per falta de capacitat, per voluntat pròpia, perquè estan en el carrer.
Bé, el primer dic que les dades que nosaltres vàrem presentar la setmana passada eren persones que havíem atès des dels nostres recursos, que si bé ara mateix no estan en situació de carrer perquè estan en nostres recursos, abans sí que hi estaven, no? Avui xerrada sense llarisme a Mallorca, xerrada una crisi d'habitatge. No? Es veu que els casos més cronificats de carrer no volen anar al vers per una qüestió de que no volen acceptar normes higiene o de més, i també molt d'altres que no poden accedir en els albergs perquè hi ha llistes d'esperes interminables.
Mare de Déu. 841, exactament. 26 més que l'any passat. És a dir, això va més, perquè 26 persones més que l'any... Això vol dir que va a més.
Sí, efectivament. Ara, una mica es veu que nosaltres hem matat 841 persones, però realment les places en els nostres recursos són les que són, i s'hauria de quantificar quant de pit s'han de dir que no tenim plaça, a la qual la dimensió del sensellarisme a Mallorca està creixent a dia a dia. Vull dir... veiem que hi ha molt de nou assentaments, gent que viu a infrahabitatges, a tendes de campanya, llavors és un problema molt greu.
També hi ha llistes d'espera, tu has dit, interminables, i vosaltres, clar, teniu recursos il·limitats, vosaltres només podeu atendre un número determinat de persones, que us rogeu unes altres, però és que no podeu ser per tot, no podeu arribar per tot, teniu uns límits, vosaltres també, no?
Evidentment, nosaltres podríem dir que som un granet d'arena molt petit a qui correspon i qui té els recursos materials, econòmics i de personal són les administracions públiques.
Exacte. Hi ha molta gent que diu que el que tinguem és de caritat, que ara se diu solidaritat, que no hauria d'existir perquè estàu fent la feina que haurien de fer les administracions. També parlau de nous exclosos, és a dir, persones majors amb pensions molt baixes, o joves que fan feina però també nòmines molt baixes. Tot això va començar a Eivissa i ara aquí ja fa temps que ho tenim instal·lat. És a dir, treballadors pobres, això és un verdader fracàs social, això no passava des de la revolució industrial, és una novetat. Jo m'imagino que vosaltres no ho havíeu vist mai, una persona que fa feina i no té casa. Això és increïble.
Sí, realment és, abans de tenir tot aquest problema d'habitatge a la nostra illa, es veu que quan començaven processos de reinserció de les persones, el primer que ens enfocàvem era si té feina i mantens la feina, tot el més ve rodat.
Sí.
Avui en dia no és així. Avui en dia nosaltres tenim en els nostres recursos persones que fan feina, es veu que feines precàries o de temporada, i en sous, bueno, que qualsevol altra part de la península li permetria viure en certa dignitat, i aquí és que no poden ni pagar una habitació.
A més, també és una utopia l'habitatge, perquè per moltes persones ja, fins i tot per persones joves que viuen amb els seus pares, que ja s'han fet idea que hauran de formar família dins que el seu pare. Però anem a tornar als perfils, perquè la immensa majoria continuen sent homes, però comença a incloure persones migrants, dones víctimes de violència de gènere, que això ja és un doble estigma, persones amb problemes de salut mental, joves extutelats, perquè han complit la majoria d'edat, i clar, persones majors sense fills, mares fredines, és que és un quadre realment esfereïdor. És a dir, s'ha diversificat tant el perfil que ja no hi ha un perfil, no, Teresa?
Exacte. Sí, el que abans les entitats que fan feina amb aquest col·lectiu tenien com a un perfil d'home major de 40 anys sense feina, aquest perfil continua, però s'han afegit tots els altres. Famílies senceres amb menors a càrrec que estan en situació de carrer perquè no troben un habitatge, persones majors que mentre han estat el matrimoni en les dues pensions podien anar tirant, quan un dels dos mor, un tot sol en la pensió no pot accedir a un habitatge. Llavors bueno, va sumant col·lectius i en el final tots som molt vulnerables perquè si perdem l'habitatge perdem tot.
I després falta, clar, l'integració a la societat. Fa poc parlàvem Creu Roja sobre la doble discriminació d'aquesta espècie d'aporofòbia generalitzada que hi ha, perquè si una persona que viu en el carrer i no té unes condicions, òbviament, de vestuari i d'higiene perquè no pot, va a fer una gestió, per exemple, molt probablement el guàrdia de seguretat no el deixa entrar. És a dir, hi ha una doble discriminació, no? Perquè ja d'entrada social, rebuig, com aquesta aporofòbia que duim intrínseca, no? Que amb tots, perquè tots han d'entonar la meva culpa, però clar, després hi ha la falta d'intimitat. Si una persona ha de fer les seves feines, també la dignitat. La dignitat, que tots tenim dret a la dignitat. I clar, jo imagino que això deu arribar a socavar l'estat d'ànim i que moltes d'aquestes persones ja no és que tinguin problemes de salut mental, jo m'imagino que moltes deuen tenir depressió, perquè jo no sé si m'hi trobàs, jo no sé el meu cap, com acabaria, Teresa?
Clar, en el final està molt relacionat el sensellerisme en desenvolupar malalties mentals, no? Clar. Com pot ser depressió, ansietat i de més. Perquè quan un perd sa casa, quan un viu en el carrer, se rompen molt més vincles. Llavors, sa soledat, sa mirada discriminatòria de sa societat, tot això va calant a sa gent. O sigui, nosaltres des de nostres programes veiem el patiment de gent que s'ha d'aixecar per anar a fer feina i ha de dormir dins un cotxe o ha de dormir en el carrer, no? Llavors, quan tu ve deies abans, si algú té feina i ha de viure amb aquestes condicions és perquè alguna cosa en aquesta societat ha fallat.
Efectivament. I també deia una cosa que em va arribar a l'ànima, perquè totes aquestes persones tenen somnis, records, històries, la seva dignitat. Jo m'imagino aquest veïnat meu quan era un nin, quan era un jove amb il·lusió de futur, i el mir, i la veritat és que a mi se m'aixapa el cor, perquè dius, on han quedat tots aquells somnis, no? I clar, són persones ben igual que tu i que jo, però no estan integrats dins de la societat, perquè és que hi ha, ja t'he dit, aquesta com a aporofòbia generalitzada que no... I clar, i se tracta un pot de fer-li recuperar la dignitat, perquè la dignitat és l'únic que mos queda. Quan...
Sí, un mica és el problema de la campanya d'enguany, de Ningú sense llar, que se titulava Sense llar per amb somnis.
Exacte.
El subtítol és Atura't, presta atenció, escolta, no? Perquè en molt de pits les persones sense llar són totalment invisibilitzades, no?
Exacte.
Poden passar per davant d'ell i que no se nos commovi res, no? I una mica la campanya era per dir, pot ser que tu no li puguis donar res material, perquè això correspon a una altra cosa, però sí que pot saludar, te pots atracar, pot demanar-li com està, què li passa.
Clar. Saluda el do, com a mínim. Bon dia, què tal avui? I això ja generes una comunicació, no? I vulguis o no, l'integres dins el teu cercle de veïnats, perquè la veritat és que no sé què han fet en aquesta terra on antigament formàvem els camps en llengonisses, deien. I ara tenim, només a Mallorca, 841 persones, que sapigueu vosaltres, que viuen en el carrer. Afortunadament existiu vosaltres, La Sapiència, Sojourn, Càritas, deixa'm anomenar també Creu Roja, que també fa molta feina.
Moltíssima.
Que estàu allà sempre pendents de totes aquestes persones i sobretot això que dèiem, dignitat, somnis i un futur com a mínim, com a mínim digne, valgui la redundància. Teresa Riera, des del programa d'habitatge de Càritas, gràcies per atendre'ns i, com dic moltes vegades, gent com
gràcies
tu,
a vosaltres.
Gràcies per la feina que feis. Gràcies, Teresa, bon dia.
Bon dia, adéu.
Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, perquè el centre de Mallorca té un cremull de coses en marxa. Per exemple, ofertes formatives per donar feina, per formar a les feines on fan falta mà d'obra, i també una edició, una nova edició de la campanya contra el masclisme. No us mogueu, que serà d'aquí un minut.
Tres ràdios Dial.
I Metres dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. I Vetres, tots donam una mà a l'Associació Girassol.
A Vetres Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per Vetres Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'Ivetres Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, Ivetres Ràdio a la carta.
Si no teniu casa, li do ves per fer-lo. Si no teniu feina, ni ganes de fer-ne. Allà una terra on podeu anar, les portes obertes, veniu en el pla. Posar una caravana enmig d'un cortó, ampliar una caseta sense permís per fer-ho. I no passeu pena, perquè són els veïnats, només són genteta.
Veniu en el pla de part dels Ànimos per Rec de Sant Joan amb aquesta lletra tan reivindicativa en contra dels xaleteros, com me diuen els meus amics del Gaida en els Llonguets. Si aneu a un poble del pla, vos heu de fer del poble i no anar-hi a dormir, perquè això no funciona així. Un que va viure un poble ha de fer poble. Anem a parlar de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, però per dos motius diferents. El primer, el projecte d'anàlisi de necessitats formatives i laborals del Pla, per conjugar l'oferta formativa i les polítiques d'ocupació, les necessitats reals de les persones i les empreses del Pla. I també la Mancomunitat ha presentat la cinquena edició de la campanya No hi ha espai per al masclisme, per prevenir violències masclistes. Moltes coses, com veus. Joana Maria Pasqual, presidenta de la Mancomunitat, benvinguda de Bellnou, sempre vos molestant, però és que feis molta feina i els companys del digital tot pla sempre se'n fan el ressò i per això el Dia Mallorca sempre vos connectam. Com estem, Joana Maria? Bon dia.
Molt bé, encantada de tornar amb vosaltres.
Bueno, començant parlant d'aquest estudi per millorar la formació, la feina, la competitivitat econòmica, imaginant que se tracta de fer el que és estrictament necessari i així no perdre-te ni doblers, aclarir on s'ha de reforçar la formació i quina mà d'obra fa falta, no?
Sí, bàsicament és el que has comentat. Se tracta precisament de fer un estudi, un anàlisi, perquè de vegades les necessitats de les empreses en quant a persones formades no coincideixen en l'oferta formativa que els ciutadans troben tant siguin els instituts com sigui, sobretot educació d'adults, que és un poc allà l'àmbit on nosaltres podem fer més ressò o podem influenciar un poc més. Nosaltres tenim diferents aules de formació on s'imparteixen cursos reglats que tenen crèdits suficients per llavors la gent per accedir en món laboral amb una titulació oficial. Però, clar, lo important és saber exactament quina situació necessita la gent per poder-se, llavors, ocupar a dins el nostre territori, dins el pla.
I teniu més o menys identificat la falta de mà d'obra que hi ha? Perquè, per exemple, Palma s'ha de comptar que és un municipi mig turístic, però, esclar, per antonomàcia no és una zona turística, però per exemple aquí fan falta electricistes, llanterners, instal·ladors d'aire condicionats, picapreders. En el pla, què seria lo que és més mal de trobar?
Bueno, en el pla tot el que has anomenat també fa falta,
sí.
Jo crec que aquests perfils professionals un poc que cobreixen la formació en professionals i de més fan molta falta, jo crec que tots els indrets de Mallorca. I el fet és que no hi ha una oferta formativa que pugui cobrir el mercat laboral d'aquestes diferents formacions o diferents ocupacions. Ens trobem en el pla que també és vera que en el pla tenim dificultats per part de les administracions com la Mancomunitat, de poder donar aquests tipus de formació moltes vegades, perquè requereixen de tallers, requereixen d'unes infraestructures molt grans i a més, sofisticades en quant a maquinari i a més, per poder-se donar aquestes formacions. I és complicat, la veritat.
Clar.
Però sí que totes aquestes formacions que van, de qualque manera, destinades a llavors a les obres, tant siguin electricistes com fontaners, com llanterners, com, per exemple, nosaltres en el sector de l'alumini ens arriben moltíssimes peticions per ocupar llocs de feina, però és molt complicat que des de les administracions puguem tenir llocs o espais homologats per donar aquest tipus de formació. També un altre sector que sí, que en aquest sí que hi podem ajudar més, és en els sociosanitaris. Fa molta de falta gent formada per fer feina a residències, a centres de dia, que puguin donar servei d'ajuda a domicili, i en aquest sí que podem, més, de qualque manera, estar més en el nostre abast per poder donar aquest tipus de formacions.
Jo ara, disculpeu més la meva desconeixença, però jo no sé si hi ha institut de formació professional d'abastament en el pla, no sé, per exemple, a Sineu o Montuïri o Petra, hi ha formació professional?
A Petra no hi ha formació professional, però allà on hi ha instituts, quasi tots tenen branques de formació
sí.
professional, o que no donen tots, no per tots se fa de tot, com
clar.
Diguéssim, no? A cada institut se fa... Però nosaltres tenim tenim sempre molt de contacte amb els instituts. Tant estan a dins la taula de formació, ocupació i empresa hi ha els instituts, que és una taula on nosaltres agrupam tant la formació com les empreses que demanen gent formada, i aquí també hi ha els instituts, i els instituts saben perfectament quines són les ofertes de feina més grans en el pla i on se pot, on se pot garantir que la persona que està formada trobi una feina pràcticament tot d'una després d'haver rebut la formació. I també tenim la pedra de toc de nosaltres, que són unes reunions on hi ha tant educació d'adults com els instituts, on també se parla d'aquests temes i s'intenta que... I també se fa feina en la conselleria, en aquest cas en la conselleria d'educació, i s'intenta que en els instituts que fan feina dins el nostre àmbit s'ofereixin les formacions que se necessiten per cobrir llocs de feina del pla.
També, per cert, parlant d'un altre tema, heu presentat la cinquena edició, ja van cinc, de la campanya No hi ha espai pel masclisme, prevenció de les violències masclistes. Enguany la campanya posa el focus a les masculinitats i la corresponsabilitat. Conta-mos, perquè també voleu qüestionar rols tradicionals, per exemple, que és una cosa que encara treballem a la mateixa pedra, la falta d'implicació a l'hora de cuidar una persona major, per exemple. Sempre, totes les famílies, la meva és la primera, sempre són les dones. I això ha de començar a canviar, perquè sembla que els homes són beneis, també, d'entrada, i nosaltres també ho sabem fer, però sembla que hi ha com una inèrcia, no?, en aquesta masculinitat de ell no ho sabrà fer. Joana Maria, tu com a dona i com a regidora.
Sí, com a dona, com a regidora i com a familiar de persones que necessiten cuidats. Vull dir, mos hi trobam tots amb això. Mos trobam que sempre et sa dona sa que apareix que té l'obligació d'haver de cuidar a la persona malalta o la persona major que tenim a càrrec. I no ha de ser així, en cap de les maneres. Vull dir, jo crec que tots, siguen dones, siguen homes, ens hem de corresponsabilitzar dels nostres fills, dels nostres majors i de tota persona que necessita una ajuda i un cuidats especials. És molt significatiu el que passa, sobretot amb la gent major. M'ho donant compte que en els centres de dia hi van molt més dones que homes. Uh-huh. I per què? Perquè les persones que van en els centres de dia són gent amb un graus 2-3 de dependència i que, malament, potser tinguin som o casa seva, que està en bones condicions i podria, potser, ajudar a cuidar aquella persona. Jo no dic que un grau 3, potser, és molt feixut per una persona major, perquè som sempre sols, també no manco de la mateixa edat. Però sí que és vera que si és a l'enrevés, si ets homo és que necessita el cuidat, la dona se'n fa càrrec fins que la situació ja és molt greu.
Cert,
en canvi, si és a l'enrevés, sí. Si és a l'enrevés, molta gent opta a com que la dona que necessita ajuda, pues optam a que siguin tercers, o bé centres de dia, o bé altres ajudes, ja sigui servei d'ajuda a domicili, se demanda molt primer per les dones que per els homes. I això és molt injust. I llavors també, potser, les filles s'han de fer més càrrec que els fills i tot això. Crec que és ben hora de ja veure-ho amb uns altres ulls i fer-hi un canvi a tot això.
Sí, a més, per fer-ho formacions específiques, també tallers de prevenció, l'Institut de Cineu i de Porreres també fareu difusió digital, és a dir, un poc per tothom, perquè avui en dia les xarxes són vitals per arribar als joves, però també s'ha d'arribar a totes les edats, com han dit abans. Jo no sé si ho he notat darrerament, les darreres festes, que ara que es pon liles, no sé si heu notat un canvi a millor entre la jovena, com dèiem, un temps, durant les festes, per exemple, aquest estiu passat, que si heu notat més o menys incidència, i a poc la cosa se va compongent, què trobeu?
Bueno, nosaltres l'objectiu és aquest, anem fent feina en aquest sentit, però jo crec que no hem de fuixar, perquè no està canviant la cosa tan ràpid que a nosaltres ens agradaria, i tot i que crec que sí que tot el que siguin polítiques d'igualtat o que siguin aquest tipus d'accions que se fan són positives i com a mínim remouen consciències i fan pensar a la gent. Perquè si no, se dona per fet que això és així i ha de seguir sent així. I com a mínim, pues, remoure un poc consciències. És que llavors el que... el resultat anirà venguent, dic jo, perquè de qualque manera les dones mos estem ja rebel·lant un poc davant d'aquesta situació. No pot ser que estem en el 2025 i se segueixi tenint aquestes bretxes entre homes i dones que s'estan visquent. Però jo crec que és bàsic que, com a mínim, seguir apel·lant, seguir fent feina en aquest sentit, perquè a poc s'aconsegueixi la igualtat que el que tot volíem.
Exacte. És molt important donar masseta, 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 i a poc anirem integrant aquest discurs ja de manera interioritzada, sense que ningú el qüestioni. Joana Maria Pasqual, sempre és un plaer parlar a la Mancomunitat d'Esplà, que malament no té o no és una entitat política, sí que ajunta i aglutina a tots els municipis d'Esplà de Mallorca, com són Algai, Ariany, Costitx, Llorot, Llubí, Maria, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Eugeni, Sant Joan, Sencelles, Sineu i Vilafranca. Així que, Joana Maria, endavant, i gràcies per atendre'ns sempre que vos demanem, però és que sap que em feis de feina. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina, com diu en Joan Farrés, que avui va d'un producte que molts em comparen amb so.
Ni men ni manco, efectivament. Així és, un producte que ve lligat amb el que començàvem a parlar aquesta setmana, perquè ahir parlàvem de pa, i a Mallorca, precisament, després del pa, sempre sol venir l'oli.
Que tu el que vols és un pa amb oli, un pa amb oli, amb oli vas de soia. Que tu el que vols és un pa amb oli, formatge amb ones, un pa amb oli nacional, un pa amb oli nacional, un pa amb oli nacional, un pa amb oli nacional.
I com cantaven els ocults, un pa amb oli, si és amb olives de soia també anirà ben bé, perquè avui, parlant d'oli, i celebrant, de fet, que s'ha posat en marxa una nova tafona amb la qual s'elaborarà exclusivament oli d'oliva amb distintiu ecològic. Ho ha fet possible la cooperativa agrícola i sogerica, Sant Bartomeu, i avui parlam amb el seu president, amb el Miquel Gual. Miquel, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, com va?
Miquel, gràcies per atendre'ns, perquè sempre t'enredam entre una cosa i l'altra i sempre molt atents.
Tranquil, tranquil, tranquil.
Però anem a parlar aquesta tafona, perquè ens interessa molt. Bé, d'entrada volen saber si ja ha començat a funcionar.
Sí, aquesta setmana passada la vam arrencar. És una tafona que l'han aconseguit gràcies a una línia de subvencions extraordinària que va treure la conselleria en el seu moment, en fons New Generation, i que està subvencionada amb un 70%, és una subvenció excepcional. I bueno, i com que Solla també va ser pionera en parlant de tafones, en la primera tafona de Mallorca, capaç de fer un bar extra, ha pogut fer una altra passa i una altra aposta amb aquesta màquina, que a més a més té unes característiques bastant més modernes de tecnològicament parlant de lo que hi havia fins en aquests moments a Mallorca.
Clar, compta molt, perquè és innovadora en moltes coses, però no només explica-nos quines particularitat té i sobretot per això, per aquest oli ecològic que fa.
Sí, bueno, la tafona fa oli. Si és ecològic o no és ecològic, dependrà de l'oliva que li posem. Sí que aquesta línia era just per ecològic, a Mallorca hi ha molt... El creixement de soli ecològic està creixent i hi havia una demanda de tafones que ho processessin ecològic, més que res perquè no quedassin traces d'altres productes quan mescles ecològic en convencional. Per això se va fer just d'ecològic. És a dir, la tafona pot fer soli que vulguis, evidentment depenent de l'oliva que entri. Dit això, sí que tecnològicament està molt més avançada perquè el procés de volturació, diguéssim, el procés de convertir l'oliva en oli, ho fa sense aire. Clar, com menys exposició té l'oli a l'aire, menys oxidació ha i de més qualitat surt del producte. I això és aposta nostra.
Mm-hmm. Per tant, el que deies, és la primera, no? En aquest cas, si ja va ser la primera originàriament, la primera que fa amb aquest nou sistema sense oxigen, no?, per prensar les olives.
Exacte. Sí. Tornem a anar en el cap davant, com vam anar l'any 98, posant la primera tafona de Mallorca amb el John Fred, el que volia dir que era capaç de treure un barrio extra, i ara, bueno, el tema és clar, és dir, molt, molt d'olis, molt bons, i de cada pic és més complicat donar aquest punt diferencial i una de, un dels, dels factors és la part industrial i la part productiva. És a dir, els pagès ho tenim bastant ensenyat ja, els productes que empleem fitosanitari també de cada pic estan molt més controlats, els envasos també ja tots són negres, ja, si penseu mentalment, ja no veus un oli amb un envas transparent, perquè també llum també afecta la qualitat de l'oli, i ara els deures estaven en la part industrial, és a dir, a muntar una tafona que no fos en la tecnologia que tenien les altres tafones. Que no és que siguin dolentes, però bueno, són tafones en tecnologia de fa 20, 25 anys, la nostra i les altres que a Mallorca, i clar, 25 anys pues, ha evolucionat molt.
Però, per exemple, Miquel, perdó, en a què te refereixes, per exemple, a allò de que no hi ha aire? Per exemple, la pedra per moldre, estruï, encara, o això ja està substituït?
No, bueno, la pedra fa molta estona que està substituïda.
Sí.
Ara som sí. Ara som molins, hi ha molins de cuchilles i molins que diuen de cop, nosaltres tenim un molí combinat, és a dir, de cuchilles i cop, i després, la pasta que surt és quan va a les batedores. Les batedores és com una màquina que la pastàs, com una pastadora, perquè vos ho imagineu. I les batedores aquestes el que fan és mesclar la pasta i donar-li o llevar-li temperatura. Nosaltres batem a 23 graus. Si tu augmentes la temperatura fins a 27, 28, 30, treuràs més oli, però cremaràs l'oli i te carregaràs els tanins, o una part dels tanins i una part d'aromes d'aquell oli, perquè, clar, perquè l'encalentiran massa. Nosaltres anem amb 23 graus, que és una temperatura bastant baixa, és a dir, si ve l'oliva calenta la refredam, i si ve freda l'encalentim. I després de l'abatador, i l'abatador aquesta ja va sense aire. I d'aquí va el que se diu la centrífuga, que no és més que una màquina que va d'haver 6.000 revolucions per minut, i separa el sòlid del líquid. És a dir, separa sòlid de sa popa i d'espinyol. Uh-huh. I després una tercera, que és el decanter, separa l'aigua que pugui tenir sòlid, perquè nosaltres no afegim gent d'aigua, de soli en si, i ja està, ja ens podem fer el pa amb oli. De fet, avui a l'hora baixa que faig l'inauguració, menjarem pa amb oli amb oli capaç de fer.
Clar, Miquel, Joan, és que jo, les tafones que he vist són aquestes que se conserven, que les antigues, i no sabia sí. que hagués desaparegut el trull, la pedra.
Sí.
No tenia ni idea, perquè, clar, les que he visitat sempre clar. Són les antigues.
Oh, Miquel, en d'on queda? No sé si simbòlicament, sí. o algun
en queda,
poble...
No, en queden dues, una a Caimari, que la posen en marxa el dia que fan la fira de l'oliva, de Caimari, i després una altra solla, a Ferrat de Canossa, la de Candet, que també té estruï, que diguéssim que és el sistema antic de molturació. Sí que Candet, després tot l'oreste, ja l'ha modernitzat, perquè també era molt complicat, estem en tots els portins i tot l'oreste, i les premses, i ara ja, pues ja també ho té en decanters i centrífugues. Però sí que Candet encara conserva la part d'estruï, que és el més espectacular, que vas allò fent voltes, elèctricament i íntimament amb un asa.
Mm-hmm. Exacte.
I Miquel, tenim, com us explicaves, tafones a punt, tafones amortitzades, però les olives com les tenim? Ara que acaba també aquesta temporada, aquesta collita, com ha anat la temporada?
Bueno, és una temporada estàndard. És a dir, que l'any passat va ser una temporada catastròfica per lo baix i fa dos anys va ser una temporada extremadament alta. Si t'haguessin que donar una notícia en guany de la temporada, és que en quilos, jo crec que sigui un any normal, estic parlant ara també d'oli de CDO, uh-huh. però en temps no. És a dir, aquesta tardor seca, en pluges i després molta calor, després de ploure, ha fet madurar, ha adelantat molt la maduració de l'oliva, per tot, tant a la muntanya com en el pla, i clar, tothom el que vol fer és cuir. I la feina que havíem de fer en 3 mesos l'han de fer bé, la farem amb un mes i mig, i això també, clar, te dona una pressió bastant elevada. Les màquines poden fer el que poden fer. I no poden fer més. És a dir, nosaltres si ja no haguéssim obert aquesta tercera línia, nosaltres ho haguéssim dues tafones, ja en tenen tres, i així tot no donem abasto. Ha més cuida que fa 3 o 4 anys? No. El que passa és que tothom va cuir més aviat per por que li caigui l'oliva. I clar, quan cau l'oliva ja se part moltíssim de la qualitat de soli i clar, sí, hem de sobredimensionar una estructura per un període molt curt de temps. I jo entenc perfectament els pagesos que siguin nerviosos i que siguin preocupats i això, però clar, si la màquina pot fer 10, no farà 20, farà 10.
I l'oliva de taula, Miquel, res, no? Enguany ha quedat pensada, no?
Bueno, no, no hem fet. En el final nosaltres farem compte entre 30 i 40 tonelades, rossarem les 20, la pluja de setembre, aquella pluja que parlàvem tu i jo, plourà, va acabar plogent, va salvar una part, i evidentment no tenim el que volíem, però de vora fa dos anys, que era zero, però bueno, tenim una animalada. I la negra, els quatre que feim oliva negra, que són quatre friquis.
No diguis sí, això, perquè si no la feis, ja no la menjarem. No sou friquis, sou imprescindibles.
No, nosaltres cuidem el mes de febrer. Sí, és que clar, fins al mes de febrer no hi ha madura. És molt sana, l'oliva és molt sana. Ha hagut molt poca mosca, l'han tractada bé, i jo, que tenia dubtes fa un mes si faria negre, si oliva blava, que deia massa allò, oliva negra, en farem. Jo i un parell més en farem. N'hi haurà. No haurà cap animalada, però sí.
Bueno.
Haurà com a mínim per mantenir la presència en el mercat i perquè el consumidor m'ho trobi, que això és molt important.
Important.
I de Miquel, per acabar, conta-mos com és aquella sensació del que passarà avui, aquella tastar un oli, o mullar un oli, que ha acabat d'esprimir. Com és? Com és aquella sensació? Ha tingut diferent que si passa en un període d'hores o dies, segur?
És una passada. A soia és una tradició molt arrelada i li deim anem a sopar d'oli calent.
Ah,
és oli calent, és oli que no té ni un dia, perquè encara és calent, encara és tap. I és una sensació impressionant. És a dir, l'oli és un producte que del moment que ho fas comença a perdre. És a dir, aquell moment més bo és el moment que vas de fer. I com se menja? Pues has de torrar dos cantons de pa. Evidentment, ha de ser pa mallorquí, tant mareno com blanc, que això depèn de tu. I quan sigui torrat, tu li tires un pot d'oli a damunt i un poquet de sal, i ni res més, ni formatge, ni coixot, ni res. I la quantitat d'aromes que té aquell oli en la calentor d'aquella llesca de pa... no té preu. És
una cosa
al·lucinant. I això li dura un dia, un dos, no li dura més. Ja, aquest punt extraordinari de... que és el que li deia sol i calenta solla.
Ja, home, demà haurem de parlar de música, perquè duim dilluns parlant de pa, Miquel, avui d'oli, i així com us ho deus, mos estan passant. Mos estan...
Sí, sí, una mala si no diuen però... el menjar aquí, a l'estudi, que d'arra
de menjar. No, per això no tenim res, per tant, demà res. Ja t'ha dit, Jaume, que demà parlem de música i altres històries,
sí,
per perquè mos estan passant.
De totes maneres, si vull que més, però voleu venir a Sonia, les cintes a rebaixa, veniu i ens ho aconsellé, perquè farem això, vull que més, tornarem pa i ficarem oli que vaig de fer perquè ho agafarem de la tafona i ho posarem damunt el cantó de pa.
Tan senzill com això. I tan bo.
Tan senzill com això. I tan bo com això.
Miquel,
sí,
moltíssimes gràcies com sempre.
Gràcies, Miquel.
Vinga, una ferrada.
Salut.
Salut.
Bona, un altre ara d'aquí un instant. Continuarem per tramuntana perquè anirem fins a Esportes, perquè allà han trobat el primer niu de vespa oriental, no la vespa asiàtica, és una altra, igual o pitjor, no deixant de rebre visitants inesperats. No ho amagueu. Gràcies, Joan.
IB3 Ràdio és informació.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Lady Marmalade és un tema original de Patti LaBelle, la padrina de Soul, nascuda a Filadèlfia l'any 44 i que avui en dia encara rodada amb 81 anys amb una presència impressionant. Aquesta versió que estem escoltant és que varen fer a Pink i a Cristina Aguilera fa una sèrie d'anys. Patti LaBelle, que gran. Bueno, anem a parlar d'animals perquè la setmana passada parlàvem que a Palma s'ha detectat la formiga de Singapur, molt destructiva i colonial. I d'avui vos hem de dir que la Conselleria de Medi Natural ha confirmat la detecció d'una nova espècie invasora, la vespa oriental. L'han localitzat i han retirat el primer niu a Esporles. Xerram amb Irene Garneria, tècnica superior de Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Irene, benvinguda, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Bueno, la primavera passada ja vareu capturar una vespa oriental, que no és la vespa asiàtica, la velutina, crec que són bitxos diferents, la vareu que fa a Vinibona, a Sauva. Clar, una vol dir que n'hi ha més, no, Irene? Perquè no pot haver vengut volant des de, no sé, des de la península.
Bé, quan se detecta una, no vol dir que n'hi hagi més. La primera, quan se detecta només una, podria ser un exemplar que ha arribat, que sí que poden arribar per la mà en el transport de mercaderies.
Exacte.
Per tant, quan només en trobam una, no poden saber l'origen.
D'acord, bé.
Quan ja han trobat els nius, sí que ja sabem que ja s'ha establert, que ja ha arribat una reina fundadora, com a mínim, i que ha pogut formar aquest primer niu que han trobat.
Ara estic cercant com és per poder-la reconèixer. És com a més marró que una vespa normal. Sí. Veig que només té com una taca groga a la part de baix, a la part de darrere. És com a més marró, no? Més amarronada que una vespa normal, per distingir-la, no?
Sí, de fet se diferencia bastant bé per aquest tret característic, que és aquest color, un marró tirant a vermell.
Sí.
I amb aquestes dues bandes grogues molt, molt definides a l'abdomen. I després també la cara té una taca groga, també molt destacada, a la part frontal entre els dos ulls. Això és el que la diferencia molt de qualsevol espècie que tinguem aquí.
Clar, i la pregunta del milió, com i a quins animals pot afectar? Perquè, clar, les espècies invasores sempre posa l'exemple de la cucaratxa. Jo, cucaratxes negres d'aquelles de quan jo era petit, no n'he tornat a veure. A qui pot afectar? A les baies i a les vespes nostres, per exemple?
Sí, sobretot tant a baies melíferes com tot tipus de polinizadors que trobi, perquè és una espècie molt voraç que necessita donar aliment a les seves cries i les ha d'alimentar amb proteïna procedent d'altres espècies i pot afectar molt, sobretot a les abelles mel·líferes.
Clar, i no a la vespa asiàtica, perquè clar, perquè per, com no confondem molt, oriental, vespa asiàtica. Si t'haguessis de quedar amb una de les dues, ja sé que és mala, de, és mala elecció, però les dues són dolentes per les nostres abelles mel·líferes, no?
Mira, mal conegut, no? Nosaltres sí. Ja tenim la velutina bastant controlada, sabem com actua, coneixem molt bé el seu cicle vital. A base de fer proves hem arribat a tenir un domini de l'erradicació, l'hem erradicada una vegada, pensam que la podem tenir una miqueta controlada. Ja. En la vespa oriental, que acaba d'arribar, que no sabem com trobar els nius, perquè aquest l'hem trobat perquè estava un habitatge. Per a trobar-los a la naturalesa, crec que en aquest cas serà més difícil. No ho sabem encara, yeah. És una espècie nova per nosaltres, però pensant que serà més difícil.
La mida és més grossa que una vespa normal, la oriental és més grossota, perquè veig que hi ha bandes que en castellà li diuen avispon oriental. No sé si és que és més gross.
Sí, és pràcticament és idèntica de mida a la velutina, bueno. Que és una miqueta més grossa que la que tenim aquí. Però bueno. Sí que és vera que nosaltres també tenim altres vespes que són més grosses. Per tant, podem dir que és més grossa que les vespes, aquestes grogues i negres que tenim aquí, però sí que hi ha espècies que són més grosses que aquestes. O sigui que jo no diria que la seva mida és una cosa molt definitiva a l'hora de distingir-la. Seria més aquesta, això que hem comentat abans, del color, dels patrons, de les bandes. Aquí sí que hi ha una diferenciació més clara, que no se mida. Perquè se mida tenim una vespa que és la Megascolia, que de fet rep molt perquè la gent se pensa que és vespa asiàtica i que és una espècie d'una mida molt grossa, que pot arribar a 4 centímetres i fins i tot 5 centímetres. Per tant, sí que hi ha vespes més grosses que la vespa velutina o que la vespa oriental.
I, perdona,
la seva així? Mida és sí, entre 2,5 centímetres i 3,5 centímetres, perdona, que t'he interromput.
3,5 centímetres ja n'hi ha, bon Jesús, ja ha, si sí. La veu qualque, tenim qualque companya per aquí, qualque company que sortiria a Correnços. I per què sí. va anar tan bé el control de la vespa asiàtica? Perquè vareu retirar 21 nius, vareu posar 1.000 trampes, vareu capturar 20 reines, amb aquesta no se pot fer el mateix, el més, quina diferència hi ha entre lo bé, perquè la vareu erradicar el 2021, ha reaparegut, sí. Però, clar, sempre arriben amb vaixells, d'implantes, efectivament, però no se pot controlar aquesta igual que la velutina, o són diferents?
És que té una gran diferència en quant a els seus nius. Aquesta espècie fa nius molt més coberts, molt més protegits. Per tant, són molt més difícils de trobar. Un niu de velutina normalment el trobarem a la part alta d'un arbre. En general, també hi ha nius que s'han trobat en cletxes o sota terra, però aquesta espècie, la vespa oriental, sí que sol fer nius enterrats, sol fer nius també a zones tancades, per exemple, davall d'un cotxe abandonat, a un contenidor, a un magatzem que la gent no hi vagi. Són molt més difícils de trobar per aquesta ocultació que fan dels nius i també per això que les fan soterrats. I això de fer nius soterrats, a part de dificultar la trobada dels nius, també la fa un poc més perillosa, perquè és més fàcil que una persona la trepitgi de manera no intencionada i provocar un atac d'aquestes espècies.
Uf, mare de Déu.
Sí, és un poc més preocupant en aquest sentit.
Bueno, idò, molta sort i també que vagi, almenys si teniu la mateixa taxa d'èxit que en la velutina, perquè és que cada setmana han de parlar d'un animal invasor, si no són les serps, la formiga de Singapur, però clar, és que hauríem de tenir un control com els d'Austràlia, que allà no pots entrar ni una formiga a dins la cartera, perquè clar, som una illa i hem de mirar prim pel nostre medi ambient.
Irene, sí,
només
volia dir que també els ecosistemes insulars, a més, són molt més sensibles.
Exacte.
I s'afecten molt més per les espècies invasores, perquè no tenen tant de mitjans a la seva biodiversitat per fer front a una espècie invasora.
A mi m'agradava la cucaracha negra, que com a mínim no volava. Irene Garneria, tècnic superior de Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Gràcies per atendre'ns i a tu també. Gràcies per la feina que feis per preservar els nostres animals i el nostre entorn. Gràcies, Irene.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia Mallorca. Salut a tots. Mr. Mina here. Yeah.